Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. El PSOE rectifica i diu ara que va pagar 45.000 euros a Leire Díaz com a assessora de comunicació del partit a Cantàbria entre el 2015 i el 2017, en lloc dels 15.000 euros que l'exmilitant socialista ja va admetre haver cobrat davant del jutge que l'investiga per suposats delictes de tràfic d'influències i suborn. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
Hola, bona tarda. Una rectificació que el PSOE ha fet després de revisar i verificar la documentació comptable i ha augmentat de 15.000 a 45.000 euros l'import que va pagar Leire Díez per als treballs de comunicació Cantàbria fa gairebé 10 anys. A l'escrit enviat al jutge, el Partit Socialista especifica que els anys que l'exmilitant socialista va estar treballant per al Partit Càntabre del 2015 al 2017 no tenen cap relació amb les investigacions sobre la presumpta activitat delictiva que suposadament Díez va dur a terme entre 2024 i 2025 per entorpir cap causes judicials que afectaven a membres del govern o del PSOE. Aquest escrit s'ha presentat davant del jutjat de Madrid que acusa Leire Díez dels delictes de suborn i tràfic d'influències, un cas diferent al que va fer que l'Audiència Nacional enviés a l'UCO a entrar a la seu de Ferraz el passat dimecres, i mentre la Guàrdia Civil investiga totes les factures que es van abonar a l'exmilitant socialista. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies amb Cèlia Forment.
La inflació a la zona euro ha pujat al maig fins al 3,2%, segons l'Oficina Europea d'Estadística. Un nivell de preus que s'explica per l'encariment de l'energia i que afegeix pressió al Banc Central Europeu perquè la setmana que ve aprovi la primera pujada de tipus d'interès des del setembre del 2023. De fet, des d'aquell any i en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna, que la inflació no superava el llindar del 3%.
Brussel·les dona llum verd a les ajudes del govern espanyol perquè els pagesos puguin fer front a l'encariment de combustible derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Són 54 milions d'euros que les organitzacions agràries veuen amb bons ulls, però lamenten que arriben tard. Lleida, Julià Albacar, bona tarda.
Bona tarda. Les empreses agràries podran rebre fins a 20 cèntims per cada litre de dièsel agrícola pagat entre el 22 de març i el 30 de juny. L'anunci ha estat ben rebut per sindicats i organitzacions, però amb matisos perquè critiquen el retard amb què arriben les ajudes. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roquer de Saja.
Quan s'ha d'executar una mesura sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
I reclamen també ajudes per altres productes que han pujat de preu, com els fertilitzants. Julià Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
Polèmica al Regne Unit per les imatges de la policia on es veu com deté i emmanilla un jove universitari blanc al desembre acusant-lo d'insults racistes i el deixa agonitzant després de ser apunyalat per un jove sikh. Ahir l'assassí va ser condemnat a 21 anys de presó. La família de la víctima demana una investigació i denuncia el tracte inhumà de la policia. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
Bona tarda. La policia es va creure el relat de l'assassí i va emmanillar Henry Novak, el jove universitari, durant prop d'un minut, malgrat que els deia que estava ferit. Aquest és un fragment de la gravació policial.
Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
Això ha obert el debat de si l'actuació de la policia és massa prudent per por de ser acusada de racista. El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, ja ha dit que els drets i privilegis de les persones blanques importen menys que els de les minories ètniques i que cal un canvi de cultura. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
Localitzen el jaciment prehistòric de Caldes de Malavella, a la comarca de la Selva, l'esquelet sencer de la cria d'un tapir de fa 4 milions d'anys. Són restes, les restes més completes d'una cria d'aquest mamífer que s'han trobat mai a Europa. Fèlix Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els investigadors asseguren que la troballa d'aquest exemplar jove és una oportunitat excepcional que permetrà reconstruir en detall el cicle vital dels tapirs prehistòrics. Gerard Campeny, codirector de les excavacions.
Hem dit Europa i poder de vegades ens podem quedar curts, perquè realment esquelets complets de tapir, pràcticament en el món, són molt escassos, molt escassos, no? I cronològicament és una espècie que a Europa pràcticament no hi ha jaciments d'aquestes cronologies.
Calculen que quan va morir aquest exemplar tenia entre un any i un any i mig. La campanya d'excavacions al jaciment del Cap Nels i Nots a Caldes de Malavella va començar el mes de maig i es prolongarà fins al dia 18. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
Els esports amb Sònia Olear. Bona tarda.
Bona tarda, Maria. Comencen avui els play-offs de la CB amb els partits de quarts de final. El Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia a les 7 en un enfrontament que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià. L'altre partit de quarts que juga avui és el Madrid-Tenerife a partir de les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on ja ha jugat, com ha cedit, aquesta temporada. Això servirà per rebaixar en 20 milions la massa salarial en 2 anys i, a més, el club es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador. El Barça de Futbol Sala s'enfrontarà a l'Inter Movistar a les semifinals pel títol de Lliga i avui es decideix la Lliga Femenina de Waterpolo amb el tercer i definitiu partit de la final a les 9 Sant Andreu, Mataró.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Vuitè capítol de la gestoria d'emocions, l'espai on cada 15 dies el Cristian Garcia ens ajuda a superar adversitats i convertir-les en oportunitats. I atenció, perquè el concepte d'avui és l'oportunitat. Cristian Garcia, bona tarda.
Bona tarda.
Home, no sé si fer l'oportunitat ja ens porta a la idea que som o estem arribant al final d'un trajecte que vam començar al setembre i que, de fet, ha donat sentit a la secció, la idea d'ajudar els oients a convertir les adversitats, fossin les que fossin, en això, en oportunitats.
Exacte, i d'aquí que ara que ja som a tocar del final de curs, de temporada, analitzem aquest preciós concepte, que és l'oportunitat. Un concepte que apareix molt sovint, moltes vegades, perquè la vida d'oportunitats se'n presenten moltíssimes, però la clau de l'èxit és saber-les identificar i, sobretot, abraçar-nos a elles quan passen per davant dels nostres nassos. I avui et porto un autèntic caçador d'oportunitats.
El nostre protagonista d'avui va néixer a Madrid fa 32 anys, amb una discapacitat física congènita a les dues cames. A la dreta no té ni fèmur ni genoll. I a l'esquerra té diverses malformacions que el van obligar a passar pel quiròfan de ben petit. Sempre ha tingut la percepció que va néixer amb la cadira de rodes incorporada al cos. Però, tal com ell mateix explica, això, lluny de debilitar-lo, encara l'ha fet més fort. Més resistent mentalment per superar situacions d'assetjament escolar, verbal i físic, a l'escola durant la infantesa. Més decidit a cursar els estudis d'economista a l'estranger amb la convicció que la seva mobilitat reduïda no seria cap obstacle. I, sobretot, més capaç a l'hora d'assolir tots i cadascun dels objectius que s'ha marcat fins ara. Avui, Dani Kaberzaski es troba entre els 10 millors jugadors del món de tennis en cadira de rodes. I és, també, empresari i copropietari de l'agència de màrqueting BLP, Vale la Pierna, que ell mateix va fundar. El nostre protagonista d'avui, més que un jugador de tennis professional, és un caçador d'oportunitats.
El protagonista d'avui és un dels millors jugadors de tennis en cadira de rodes que ha participat aquesta setmana justament al torneig que s'ha celebrat aquí al Club de Polo, a Barcelona.
Sí, Dani Kaberzaski participa en tot el circuit internacional de tennis en cadira. Aquesta setmana ja és a París per participar a Roland Garros. D'aquí uns dies marxarà al Regne Unit per participar també a Wimbledon. I, com dèiem abans, és un esportista d'alt nivell, un gran empresari i, sobretot, m'agrada dir que em fa l'efecte, com li dic moltes vegades, és un especialista en superar obstacles.
Me gusta como lo dices. Sí, yo creo que al especializarme desde una temprana edad, pues luego pues los retos que nos trae la vida, que nos llega a todo el mundo, porque la vida es una maravilla, pero también a veces es dura y hay momentos complicados, pues quizás he estado más entrenado que otros. Y yo intento mirar, y a día de hoy, uno tiene problemas siempre y retos, y intento siempre tener buena actitud. Yo miro ahora pues mi carrera como deportista, que he tenido lesiones, que he tenido momentos complicados, o lo que estoy haciendo en la empresa, y bueno, mi vida en general. Lo que sí estoy muy orgulloso de que, joder, yo creo que he sido resiliente en el sentido de ver los problemas como una oportunidad para crecer. Mira, la lesión. Gracias a la lesión, por ejemplo, que tuve una lesión de 1 año y medio, monté una empresa, que a día de hoy es la empresa de mis sueños, Vale la Pierna, que estamos, joder, pues liándola en el ámbito del marketing, en el mundo de la discapacidad. Si no hubiera estado lesionado, quizás no la habría montado nunca. Entonces,
¿qué lesión tuviste?
Y tuve tres operaciones de muñeca. La lesión original se llama impingement, cuando tienes mucha fricción hueso con hueso. En fin, que el tenis es horrible para las lesiones y para las muñecas también.
El deporte en general.
El deporte, ¿no? Es muy malo para la salud. El deporte de alto rendimiento, ¿no? Y bueno, tuve 3 operaciones, no daban con la tecla, fue un calvario. Pero mira,
¿y de
no hay
más
que por bien
no
venga. Y de ahí nace la agencia, exacto. Yo ya con mi mejor amigo de la infancia estábamos ahí maquinando cosas y cuando llegó el momento de la lesión, pues tuve más tiempo libre. Montar una empresa es complicado y me tiré a la piscina, nos tiramos a la piscina.
Com dius, aquest és un clar exemple de com podem fer front a les adversitats i convertir-les en oportunitats.
Això mateix. De fet, ell, el Dani Cabersachi, està convençut que tenir una discapacitat congènita t'ajuda a fer un procés d'adaptació molt més natural i fins i tot molt més ràpid que no pas quan tens una discapacitat adquirida.
Jo te diria que sí, estoy de acuerdo. Si naces con ello, pues estás más acostumbrado. Pero tengo algún amigo que ha tenido un accidente o cualquier discapacidad adquirida y me dice que no. Tengo un amigo, Cisco García, que también juega al tenis, es un crack, y él me dice, él tuvo un accidente de snowboard ya con, no sé si 30 años, un poco más mayor, y él me dice que nacer con una discapacidad es peor porque entonces naces, no, y antes de desarrollar tu mente y tus creencias, estás expuesto a lo que piensa la gente, al estereotipo de la discapacidad, a lo que piensa la gente. Entonces es mejor vivir, desarrollarte como persona y desarrollar tu mente, y ahí estás más preparado para afrontar el reto, porque obviamente es pues una putada tener una discapacidad, está claro. No estoy diciendo que... No quiero decir que vivimos en un mundo de rosas y que tener una discapacidad es una maravilla. Estoy de acuerdo, agradezco la discapacidad por lo que te dije. Entonces él me dice que eso, es mejor desarrollarte primero y luego estarás más preparado para afrontar una discapacidad. Es curioso.
¿Te has sufrido mucho el estigma?
De pequeño obviamente hubo momentos, como dije, unos padres que tuve la suerte de tener unos padres que...
Muy exigentes.
Exigentes, pero luego pero cuando recibía estigmas lo intentábamos convertir en positivo o reírnos también. Y yo creo que con el tiempo... Empecé cuando veo estigmas o comentarios o el pobrecito, cuando me coge una señora y me coge el moflete y me dice, ay, pobrecito, cuán guapo que eres. Claro, en vez de ofenderme,
te ríes.
Me río. Y si me viene un tío y me hace el comentario, pues lo veo como un reto para intentar educar, para intentar... Entonces ahora lo veo con mucho humor, ¿no? Y intento escoger mis batallas. A ver, este hace vale la pierna, como digo, dedicar tiempo, atención para intentar cambiar. Y si no, pues reírse. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, por supuesto, me sigo encontrando estigmas. Hay mucho por hacer en el mundo de la discapacidad. Es que Cristian es un, bueno, tú lo sabes bien, es un 15% de la sociedad tiene algún tipo de discapacidad. Y yo sigo sin ver a un 15%. Está claro que no todas las discapacidades son visibles, pero yo no veo a uno de cada 20 personas con discapacidad por la calle, ¿verdad?
Realment l'escoltes i, a banda que té un discurs molt potent, sí, demostra aquest optimisme gairebé envejable.
Sí, això és el que
o
més...
sense el gairebé envejable.
Això és el que més valoro, Francesc, del Dani Cabersachi, perquè el seu to ens ensenya que per captar noves oportunitats, el que cal primer de tot és que estiguem en pau amb nosaltres mateixos.
¿Sabes lo que estoy muy contento? Que todas las cosas que tengo es coherente. Yo siempre he sido muy inquieto y tenía el riesgo de hacer demasiadas cosas. Bueno, ya sabes, el reto que acabo de dejar de 365 reels seguidos, porque no era coherente con mi manera de ser. Yo, el proyecto que tengo, el ser buen hermano, buen novio, buen hijo, la empresa, mi propósito es el mejor tenista, es coherente con intentar... Yo creo que el objetivo, propósito de vida es normalizar la discapacidad y... Normalizar la discapacidad y cualquier problema o circunstancia. Intentar, pues, ser mi mejor versión y si puede servir a gente a inspirarse, gente con, sin discapacidad, que al final todos tenemos discapacidades, pues, bienvenido sea. me voy un poco por las ramas, perdón, Cristian, pero...
No, pero yo te entiendo perfectamente.
Intento dar lo mejor de mí.
Sí, porque, como has dicho antes, eres muy resiliente y eso comporta que yo, las veces que te he oído hablar o hemos comentado alguna circunstancia, el mensaje siempre ha sido tremendamente positivo. O sea, Dani, tú eres muy feliz en la vida.
Soy muy feliz, la verdad es que sí.
Pero no
me lo he montado bien, Cristian, pero también tengo mis cosas, ¿eh?
Sí, o sea,
también a veces soy muy exigente conmigo mismo, a veces he podido...
Pero no consigues todo lo que te propones, evidentemente, y te cuesta todo mucho, ¿no?
Sí.
Pero todo lo que haces, lo haces con una pasión tremenda.
Eso sí, soy muy apasionado, eso te lo compro, 100%. y estoy... ¿Qué dices, hombre? Y pero es un compañero de tenis en serio, sí, que no me está vacilando, para no variar. Sí, soy muy apasionado, pero bueno, soy muy intenso, que eso tiene sus partes buenas, partes malas. A veces también hay que gestionarlo, pero sí, estoy contento, hombre, Cristian. Las cosas están donde tenía que estar, donde tienen que estar.
Intens.
Poder dir que tens la vida al punt on la vols tenir, doncs no sé si ho pot dir gaire gent, això.
Per això, Dani Coversacci, a mi em sembla, Francesc, un protagonista molt adient, perquè, sobretot, gaudeix perquè viu un somni, la seva oportunitat.
Mi reto es que yo soy muy ambicioso, muy exigente y siempre quiero más. Y además creo que estoy para dar un salto último, o sea, de meterme arriba del todo top 10, que es un sueño, pero estoy para competir con los cuatro mejores, ojalá optar para ganar un gran slam, ya hice dos finales en dobles. Quiero más, pero también intento recordarme, y también creo que tengo un entorno, mi novia es muy así, muy positiva, y de apreciar donde estoy. Que yo soñaba, aquel niño... O sin ir más lejos, cuando terminé la universidad, que tenía miedo si iba a poder vivir del deporte. Y ahora estoy jugando Wimbledon, estoy jugando Roland Garros. La semana que viene voy a Roland Garros. Este es el sueño de un tenista. Ahí conviviendo con los Alcaraz, bueno, Alcaraz no, pobre, que está lesionado ahora. Pero con los Sinner, con todos estos. Comiendo en el mismo lugar, entrenando en las mismas pistas. En el vestuario, viéndole desnudo a...
Sí.
A Carlitos y a todos. Joder, esto es una maravilla, estamos donde queríamos estar. Entonces, es encontrar un equilibrio, ese es un poco mi reto, que creo que lo estoy consiguiendo, he mejorado en esto. Disfrutar de las pequeñas cosas, de donde estás, sin dejar de ser exigentes e ir a por más.
Tenia clar el personatge, però n'hi havia un altre que competia amb aquest, saps qui era?
No.
Tu.
Com jo.
Tu també ets un gran caçador d'oportunitats. Repassa la teva trajectòria personal i professional.
Sí, però amb més facilitat.
Ja en parlarem amb calma un dia.
Ja en parlarem, doncs. Cristian García, moltes gràcies.
A tu, una abraçada a tothom.
La setmana vinent. No tens cap tatuatge, no, tu? O
no,
sí?
Res. No m'interessa, això.
No? És que ara parlarem de gent que se'ls vol treure.
Ah.
Se'ls han fet i se'ls volen treure.
Gran reflexió.
No és el teu cas, eh?
No és el meu cas, no.
Pausa i tatuatges.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònies. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
Fem possible un estiu per a tothom.
Junts ho farem possible.
Col·labora amb Fundesplai.
Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
Era alt, força prim.
Necessitava més corpulència.
Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Per tu, enamorat del sol, i per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga. No!
Tinc un quart i cinc de sis de la tarda. Es calcula que un de cada quatre adults d'entre 18 a 50 anys porten almenys un tatuatge. Un de cada quatre. Hem fet la prova a la reunió de la tarda i n'hi havia menys d'un de cada quatre. Per tant, vol dir que hi ha llocs on n'hi ha més d'un de cada quatre, però nosaltres som menys. Bé, entre les generacions més joves, la proporció encara és més alta, potser, perquè nosaltres som més vells ja. Però hi ha una dada que ens ha cridat molt l'atenció. Fins a un 60% dels tatuats asseguren que se n'han penedit abans de 5 anys després de fer-se'l. Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Ets un d'aquest exemple dels que se n'han penedit 5 anys o abans, fins i tot, després de fer-se'l?
Soc, formo part del Club dels Penedits, efectivament. Sí.
Podem saber quants tatuatges tens en total?
És que també, saps què passa? Es van posar tant de moda aquests tatuatges tan petitons que gairebé costen de comptabilitzar, però jo et diria que en porto 9.
9. I d'aquests 9, quants lamentes?
Jo me'ls trauria absolutament tots. Alguns per un motiu, d'altres per un altre. Ja conceptualment no m'agraden com m'agradaven quan era molt més jove que ara, que és quan me'ls vaig fer en un brot de... En realitat penso, mira, és tendre també, no? Vas tenir aquest brot, et va semblar que era tan i tan important.
Perquè en quina edat vas començar a tatuar-te?
Jove, jove.
I l'últim, fa molt temps?
Sí, l'últim fa molt de temps. L'últim tatuatge jo me'l vaig fer el 2020.
És a dir... Clar, o sigui, ja fa molt temps, de l'últim.
Han passat 6 anys ben bons.
I és l'últim?
És l'últim.
O sigui, no en faràs més.
De vegades, aquest és el problema, com que hi ha durs, tens la tentació de fer-te'n encara algun altre, perquè penses, ara ja que hi són fotuts, però ja hi perds la lliçó, perquè ja he vist que cap dels tatuatges que m'agraden ara, o sigui, que porto ara no em representen, no m'agraden, i ja és el món del tatuatge el que ja no m'agrada com m'agradava abans. És a dir, m'agradaria que la meva pell fos neta, saps?
I estàs intentant treure-te'n algun d'aquests tatuatges?
N'hi ha tres que me'ls estic començant a treure. Els altres, la idea també és anar-me'ls traient, a la llarga. El que passa que el procés és llarg i tampoc no me'ls puc treure tots de cop.
Costa molts diners
costa
o fa molt
diners.
Mal? Les dues coses.
Les dues. Costa molts diners, fa molt mal i és una logística d'anar allà i tot durant molts anys. Que a mi se'm fa una muntanya impressionant.
Ah, o sigui, no vas allà en un dia i te l'han tret.
No, has de fer algunes sessions. I els que són petitons encara o que són de línia fina, però jo porto autèntiques destrosses. Llavors, per treure algunes taques que jo porto fosques, hi estarem anys.
Bé, la Juliana és experta com a usuària, però tenim una experta en eliminar tatuatges, que és la Sònia Murillo. Sònia, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Exactament a què et dediques tu? La feina és treure tatuatges o fer-los i també treure'ls?
No, a fer-los no. Eliminar tatuatges.
O sigui, tens una botiga o una empresa de... Com es diu?
Picoderm i està a Manresa.
A Manresa. I allà la gent et ve i diu, escolta, mira, em vaig fer això fa no sé quant temps, m'ho vull treure.
Sí.
Es pot treure del tot un tatuatge?
Sí, ara, amb les màquines que n'hi ha, sí.
I per què costa tant? És a dir, quin és el procés a l'hora de treure un tatuatge que és el que s'aplicaria a un client?
Bueno, depèn molt del tamany del tatuatge, de la longitud que s'ha ficat la tinta, depèn molt del tatuador. Quan es va fer el tatuatge. I sí, ara sí que es queda completament neta la pell.
O sigui, si tu mires la pell d'on tu has treballat per treure un tatuatge, no veuries allà ni, anava a dir, ni una cosa blanca, no. Res.
Però quants anys han de passar per aconseguir aquest resultat perfecte?
Clar,
quantes sessions?
Depèn molt del tatuatge, però si és un tatuatge, com has dit, que és finet, amb 8 sessions... es pot eliminar
potser
completament.
Potser no m'ha res a fer-t'ho, Juliana.
Però és que 8 sessions sí. Són moltes, eh? Clar, vull dir que ens faríem molt amigues amb la Sònia. Perquè, clar, fas molt de vincle.
Sí, sí, i són cada 6 setmanes les sessions. Per això es triga més.
Clar. Quin és el tipus de client? És gent que se'ls va fer fa molts anys i se'l volen treure? O et ve molta gent que me'l vaig fer fa 2 anys i ja me n'he penedit?
Mira, hi ha de tot. Hi ha com ella, així jove, que es començaven a tatuar amb 15... 16 anys i, bueno, pues, amb 20 i pocs s'arrepenteixen. I són tatuatges, així com diu ella, diu ella, que són petits i, bueno, no li s'agrada. I després tinc gent més gran que jo, de la meva edat, que porten aquí els fribals, aquí al...
El
món del tatuatge va molt per modes. Llavors, clar, entenc que senzillament hi ha gent que s'hi apunta per estètica, perquè et sembla que voldràs aquell tribal tota la vida, i quan han passat 10 anys dius, ostres, ara potser això no em representa. Igual que et passa amb els sofàs, el que passa que el sofà el canvies ràpid, saps?
Sí, mira, sí. Ara m'escriu un col·lega, em diu, és molt, amb majúscules el molt, més dolorós treure't el tatuatge que fer-te'l.
A mi fer-me tatuatges no m'ha fet mai mal.
No,
a mi
tampoc.
És a dir, és una mica com una... Sent sensació, però no et fa dolor. La sensació de treure-se'l és el més semblant a l'infern on jo he estat, Sònia.
Però i per què és tan dolorós?
Bueno, perquè crema la pell.
Clar.
És com si, fos una cigarreta, saps? Una,
Bé, hi ha gent que li agrada.
Crema.
Però, vaja, en principi no...
Sí, t'agrada si de casa en un context diferent. Sí. Això és un infern.
Però també hi ha de tot, eh? Hi ha gent que es queda com si res, i hi ha gent que tinc que parar, que m'emplora...
Això te l'ha dit, tu has vist llàgrimes?
Sí, sí, moltes llàgrimes.
Algú que es desmaiés?
No.
Encara no.
Però que doni cops a la paret, i això sí.
Hi ha molt nom d'ex-nòvio? O sigui, molt. Gent que es treu noms de...
Lo que més.
Sí, oi?
Sí, sí, sí. I a vegades és molt divertit perquè venen amb la parella nova, saps? I fica aquí, Gabriela. I jo, que a mi m'agrada molt així el xafarderismo, digo, aquesta no és, no? Me dice, no.
És molt important no tatuar-se els noms dels exnòvios.
Mai.
O sigui, dels nòvios.
Mai.
És el més comú, noms de persones per esborrar?
Sí, o noms o símbols. Que això no ho entenc, perquè a vegades són, jo què sé, un estel o un koala. Hi ha una nena que tenia un koala i dic això perquè... perquè t'ho vols treure, i m'ha dit perquè me'l vaig fer amb la meva parella.
Home, falta pels coles, és igual, no?
Bueno, pues això li vaig dir jo, no, és que ja ho sap la parella d'ara, saps? I ups, això passa per parlar tant al principi de les relacions.
Ah, no, absolutament d'acord, però també és veritat que jo puc entendre que et vinculi massa una exparella a portar un tatuatge, encara que no hi posi el nom, saps? Si un koala o si una icona.
Bueno, però això vol dir que
jo
quan...
Jo porto un tatuatge que no és el nom de cap ex, però que jo ja sé que anava per aquell ex, perquè jo m'ho vaig fer en aquell moment determinat després de la relació... I sí que penso, home, ja m'ho puc treure, saps? I després és un poema de Josep Carner, però prefereixo treure-m'ho.
Però tu, en el moment de fer-te els tatuatges, lògicament sabies que en principi això ja es quedava per tota la vida.
Sí, evidentment.
Però en aquell moment no era una cosa que et plantegessis que et podia deixar d'agradar, diguem.
Clar, tu et penses que t'agradarà per sempre. Jo crec que té molt a veure, a part d'una actitud, parlo de mi, no parlo dels altres casos, perquè a més l'art del tatuatge és preciós. Però en el meu cas jo era com una cosa molt infantil. M'agradava, ho volia i em semblava que ho volia per sempre. Igual que quan m'agraden uns pantalons que em penso que els voldré per sempre. I al cap de 2 anys, quan la moda ja no és tiro alt,
no,
i t'han posat al cap que t'agrada el tiro baix, t'agrada el tiro baix. És que no hi ha més marge. També crec que era petita, que no era... Ara ja tinc el cervell una mica més desenvolupat, espero, i les decisions que prenc les prenc amb més consciència.
T'ha vingut mai algun pare amb un fill que se l'ha fet en secret i l'obliguen a treure-se'l, per exemple?
No. No, no.
I el lloc més estrany on has hagut d'esborrar un tatuatge, part del cos, dic, eh?
Aquí, a dalt del cul. No...
No hi ha hagut cap cosa més delicada.
Rara, no.
Això és com el tatuatge que es va fer Laura Escanes ben bé al gluti, a la galta del cul, amb la firma de Risto Mejide.
Madre mía.
S'han fet molt i molt grosses.
Clar, i tu també pots donar fe d'això, no? Que cada cop la gent més jove se'n penedeix. És a dir, tu tens clientela molt jove,
molt jove, sí. Quasi tota és jove, sí, sí.
I t'expliquen el per què se'l volen treure? És a dir, perquè, com deia la Juliana, tens temps allà d'anar xerrant i tal, no sé si també es crea un vincle simpàtic.
Quasi igual que ella, pues... perquè ara ja no s'identifiquen amb aquests tatuatges. I l'edat, és que començar a tatuar-te amb 14 anys, pues, jo no ho veig normal, saps? Perquè amb 20 anys pues, dius, quina merda m'he fet aquí.
Clar, no sé si... Tu creus que hauria hagut... És a dir, que hauria hagut d'estar limitat, això? Que tu amb 15 anys vols tot... I diguessin, no, fins que no en tinguis 18 no t'ho pots fer.
Però és que millor amb 18 també...
Sí,
amb 18 jo també vaig fotre bestieses de l'alçada d'un campanar.
Sí, que hauria de ser als 20, al 25.
Hauria de ser als 25 que ja tens el lòbul frontal desenvolupat, no sé.
Tu te'ls acabaràs esborrant? 3, dius?
Avui justament ho parlava amb la meva mare. A mi m'agradaria acabar-me'ls a treure, però de vegades també penso, mira, em rendeixo, perquè hi ha una part també per mi d'assumir la responsabilitat, saps? De dir, mira, si me'ls vaig fer, me'ls vaig fer. Punt. I ara amb això tota la vida. No sé, ja us informaré. M'agradaria treure-me'ls.
La Juliana Canet. Ah, mira, em pregunta el Gerard, has hagut d'esborrar algun símbol nazi o alguna cosa d'aquesta, per exemple?
No era nazi, però sí que volia entrar als Mossos i no era el símbol nazi, però sí que semblava. I no li deixaven passar. Home. Per l'examen. Però no, no era.
Trobar-te un mosso
no era, però
amb
no...
un tatuatge nazi o similar,
similar sí.
Millor treure-se'l.
Sí,
millor treure-se'l.
Ja el va treure, sí.
Doncs bé, ja ho sabeu, si us voleu treure els tatuatges, si us n'heu penedit, com la Juliana o com tant d'altra gent, doncs ara es pot fer, és dolorós, són unes quantes sessions, és molt més car treure-se'l que fer-se'l.
Sí, bastant més. Sí, sí,
que pot,
una mica.
Què pot costar? Un de normalet petitet, treure-se'l, què pot costar?
Una mida així normal d'una tarja de crèdit,
sí?
60 euros la sessió.
Clar, si has de fer 8 sessions...
M'ho esperava pitjor.
Clar, no sé, potser aquí a Barcelona és més cara, ja Manresa. A Picodens tenim
aquest. El tatuatge costa 60 euros, em diuen. Tan
clar,
barat,
és que, clar, però una vegada.
Una vegada,
per això
clar.
Són de 6 a 10, 15 sessions.
O sigui, 400 euros treure'l, més o més.
Sí, jo amb la primera sessió que em vaig fer per treure'm aquests 3 tatuatges ja em vaig gastar més diners del que m'han costat tots els meus tatuatges.
Ja.
M'entens?
No surt a compte.
Bueno.
Penseu-vos-ho bé. És un missatge de la Generalitat de Catalunya. Sí. Abans de fer un tatuatge, penseu-vos-ho bé. Doncs escolta'm, ja ho sabem. Sònia Murillo, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Tarda de Catalunya Ràdio. Juliana, gràcies per compartir la teva experiència.
Sempre sóc aquí, ja ho saps.
Ens sentim d'aquí mitja hora. Farem pausa i tenim la tele. Hi ha el Marc Andreu per aquí. L'has vist, el Marc Andreu? Corre per aquí?
Està corrent per aquí, sí.
Que ja saps que a vegades hi és i no hi és.
No, ell no hi és mai, que el necessites.
Doncs a veure si després de la pausa el tenim a la taula.
Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
Bet i l'himne del Jo sóc com tu.
Trobem-nos a la festa, aquí tothom hi és convidat. Oblidant-nos de la resta, serà bonic fer-nos costat.
Queda un mes i escaig perquè Mataró torni a viure la gran festa solidària de les Dissantes, la celebració de la Fundació Maresme per donar visibilitat i normalitzar les persones amb discapacitat intel·lectual. Les Dissantes venen acompanyades sempre del Jo sóc com tu, un himne que cada any compon un artista diferent. Aquest any és obra de Bet Rodergas.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Cuidao que nadie nos escucha.
Marc Andreu, bona tarda.
Molt bona tarda, Garriga.
No s'ha ni assegut encara. Però no s'ha ni assegut.
Això no ho saben els oients.
No, i tant, t'han sentit.
Ho acaben de dir.
Però perquè he anat a portar els papers...
És que ara el Marc Andreu fa producció, també.
Sí.
T'agrada fer producció?
No, és la part que més odio.
Què és el que t'agrada més a la teva feina?
El que m'agrada més, gravar reels amb tu.
Quina barra que tens. Quina barra que tens.
De tant en tant, a les xarxes de Catalunya Ràdio sí. Podeu trobar algun dels continguts sí. Que fem fora de l'estudi.
L'últim és de fa més d'un mes.
Francesc Garriga.
Sí, del
Sant
Jordi.
Però la setmana que ve... Tothom atents el...
a les xarxes.
A les xarxes.
Ah, sí? Podem fer un avançament de Kenny del Riu?
No, perquè la gent no s'esperi. Vull dir que sorprenguin el moment.
És una cosa molt...
Està relacionada amb la Sagrada Família.
Ah! Home. Un efecte una mica peculiar, aquest, eh?
Home, perdona, si vinculem la Sagrada Família amb aquest so, serà viral.
A veure què fas dijous, dimecres, doncs.
Dimecres farem un especial.
Per això...
pot explicar ja que farem un especial de Catalunya Ràdio? No sé si es pot explicar. S'ha explicat ja? No sé si s'ha explicat, eh? Àlex Gutiérrez, bona tarda.
Bona tarda.
Que no surti un dia l'ara, que l'Àlex Gutiérrez va penjant notícies, a vegades ho llegim abans a l'ara, que... En fi, com esteu?
Bé, molt bé.
Atenció, perquè avui dediquem la secció... Què rius?
Que ens preguntes com estem i llegeixes la introducció.
Sí, perquè no
m'interessa
com esteu.
No, ja sé, per què ho preguntes? Només t'interessa quan fas el concurs, que els hi preguntes a tothom com estàs, d'on vens, què estàs fent avui. Ets com el pare de tothom. I et diuen, bé, ells volen jugar. Saps què et vull dir?
Volen la mel, volen la mel i el bioritme aquell.
No sé, ja ho ha acabat?
És com una sitcom, això, que està passant.
Exacte, era un gag tot, estava guionitzat. Ara falten unes veus que... Unes veus, uns riures enllaunats, els tenim?
No els tenim.
Ah, no, jo volia un riure.
Sí, tenim un... tenim el so de Sagrada Família i no tenim riures enllaunats.
Exacte. Molt bé, avui dediquem la secció a les sitcoms, avisant a l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio que és una sitcom. Avisant que...
Ah, que no ho has ni llegit bé. No. O sigui, tens una feina, tio. Però t'ho presentes la tarda, eh? De veritat, Garriga.
Podem tornar a tirar la sintonia? De zero? Tirem la sintonia de zero.
Des del principi, llegis la paraula del dia. Va.
Panarola. No. Marc Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Doncs també molt bé. Àlex Gutiérrez, bona tarda.
Què tal? Ben retrobat.
Ha anat bé la jornada?
Ha anat perfecte.
Avui dediquem la secció a les sitcoms, avisant que l'equip de la tarda és com una sitcom. Només hauríem de posar una càmera i tindríem ja un Emmy. Per què parlem de sitcoms avui?
Doncs evidentment perquè el Trescat es torna a estar d'estrena. No sabem parar d'estrenar coses a Trescat. I la setmana que ve...
Què?
Estem més vius que mai.
Trescat en viu.
I Trescat en sitcoms. Jo que
volia estar tranquil. Ah, però si això és allò de la casa nostra, no?
Sí, és aquesta sitcom que es va estrenar la temporada, aquesta temporada, a principis de temporada, a Trescat, en
a
digital, a la plataforma,
només, sí.
Exacte. I sabem que la setmana que ve ja ho podrem veure també en lineal, la primera temporada, tots els dilluns, després del Telenotícies.
Exacte.
Això es farà per tele, eh?
La primera per tele. La segona per Trescat.
Justament s'estrena en simultani la segona temporada. Són 14 episodis nous.
És una estratègia nova, diguem. Sí. Estrena la primera per la tele quan ja s'ha estrenat allò i quan s'estrena la tele s'estrena la segona temporada per la plataforma.
Correcte. Sempre estem provant estratègies noves.
Està bé.
També està bé. I anirà bé, suposo, perquè estrenaran la primera temporada, suposo que un capítol cada dilluns, durant moltes setmanes, i així ens enganxarem tots també.
Creus que funcionarà?
A la tele? Jo crec que sí. Que hi ha una base que la té, la sitcom passa ràpid i a aquella hora jo crec que pot caure bé.
Doncs això, s'estrena la setmana que ve.
És una sitcom molt clàssica, a més, vull dir que molta gent li ressona també a Plats Bruts, a tot el que tenim aquí el nostre imaginari, clàssica en el sentit de que ens ho hem d'imaginar com els típics sets que no tenen com una paret i la gent riu en directe i hi ha aplaudiments i de fet és uns companys de pis... Bueno, dos amics que comparteixen pis perquè un el deixa la nòvia i es veu obligat això a compartir pis a casa el pare. Imagina't, vull dir que...
Bon quadre.
Situacions... Exacte.
Doncs aquesta primera temporada per televisió, segona temporada a l'aplicació.
Una segona... A la Trescat, a la plataforma Trescat. Una segona temporada també en plena de cameos.
Ah, sí, i gent molt famosa.
Jordi Évole, per
Home,
exemple.
Home, Jordi Évole,
sí.
Aquest no el sabia.
Anna Bertran o l'Helena García Melero també sortirà.
Oh!
A tu no t'ho han dit, veig, Francesc?
No.
A tu...
Jo crec que vaig gravar una veu.
Sí o no? Com que creus?
Creus, eh? Vull dir, és un record difús.
És que m'ho han demanat al setembre o així. No, crec no. Em van demanar gravar una veu de la tarda de Catalunya Ràdio.
Ho haurem de comprovar el dilluns,
sí,
a veure si els 14 episodis...
A veure si algú em sent. Si em sentiu, truqueu a la ràdio i ens ho dieu. Veus? Ja tenim les veus de sitcom. Bé, avui farem recomanació d'altres sitcoms.
Sí, no? Fem una mica de repàs.
En busquem alguna de clàssica?
Per exemple?
Tu saps què és això, Marc Andreu?
Home, Marc Andreu, home.
Sí, és que ho estava llegint en anglès i no em sonava, i en català sí.
Què és?
Els Joves.
I de què va?
Són molt punk, eren uns tios molt punkis, no?, que convivien i tal.
No l'he vist.
La que no l'he vist.
Què és Els Joves?
Els Joves era una sèrie, vaja, que va marcar època a TV3, que era un rocker, un punky, un hippie, i una mena d'inadaptat social, però molt compromès políticament, que compartia en pis en l'Anglaterra de Margaret Thatcher. Era bogeria màxima, era com si fos una gairebé una sèrie de dibuixos animats, però amb gent real, que era capaç d'empassar-se un televisor, per exemple, i li penjava l'endoll per la boca. Era realment, trencava motllos, formats, i els personatges eren molt, molt, molt estimats.
En el seu dió va fer unes audiències espectaculars, no, TV3?
Sí, 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 era espectacular, perquè jo crec que a més es va repetir i reposar unes quantes vegades, i jo crec que si Plats Bruts ha estat sempre doncs, la sitcom de referència pel que fa a sitcoms en català, jo crec que en anglès estarien L'Escurçó Negre, segurament, i rivalitzant amb Els Joves.
Perquè sempre hem parlat de sitcoms en català, en castellà o en anglès, però hi ha sitcoms també populars, conegudes d'altres idiomes, d'altres factories?
Sí, costa sortir-se d'aquestes tres llengües, però n'hi ha una que és interessant, que la podem trobar en noruec, que és Norseman. Norseman, que és està a Netflix, i va sobre un petit poble viking de l'any 790, té la particularitat que els personatges, clar, tu dius vikings, doncs home, gent,
ruda.
Ruda, gent de porra.
Com en Garriga.
Etcètera. Mira. I, no, en realitat són gent bastant normal, en un context de les dificultats dels vikings, però com si fossin gairebé l'oficinista aquest una mica nyiclis que pots trobar típic del segle XXI, ficat en un context fora de lloc. És una sèrie curiosa perquè la van gravar alhora. Cada escena la repetien en anglès i en noruec.
Oh.
Sí, sí, la feien dos cops i cada cop en diferent. A Netflix, si la feu, o sigui, si teniu configurat la configuració normal que deu tenir tothom de Netflix, la podeu veure en anglès, però si toqueu la configuració, podeu accedir, si teniu ganes de veure una sitcom, però amb un llenguatge diferent, a aquesta versió en noruec. I és una sèrie, la veritat, que és bastant divertida. Tenen un humor que, a més, és peculiar. És a dir, l'humor anglès, més o menys, o l'americà, el tenim bastant apamat. I aquí hi ha una qüestió que no saps si els surt gairebé sense voler l'humor i fa bastant de riure.
Bé, més sitcoms. Home, però això és Family Guy, que això també es considera sitcom?
Home, sí, no? És una família disfuncional, cada personatge...
Havia pensat que havia de ser amb persones reals, una sitcom.
No, jo que he estat diputada perquè crec que és la més salvatge de totes, potser aprofitant justament que no eren persones, sinó dibuixos animats.
Això és Padre de Família, eh?
Padre de Família en castellà, es pot veure a la Fox o a Disney+, depèn del que tingueu, i amb acudits que sempre buscaven el límit. Porten ja 22 temporades dempeus, la van cancel·lar, però per sort la van poder tornar. És veritat que ha rebut acusacions de jugar allò perillosament en tòpics racistes i demés, i vaja, bàsicament un pare inútil, un gos cínic, un bebè que vol dominar el món, són els personatges centrals d'aquesta sèrie, per a gent que tingui la pell dura, eh?
M'agrada molt. Hi ha alguns gags són...
Sublim.
Home, no, segurament no es podrien emetre segons quin hi ha a la tele, però són molt bèsties i molt divertits.
La veritat és que sí.
Una d'excèntrica, va.
A mi m'agrada molt What We Do in the Shadows.
Oh, és fantàstica.
A l'HBO.
Què és això?
L'he vist tota. Doncs una sitcom. No, que és una sitcom.
Oh, és una sitcom. Sí. Sitcom.
D'uns vampirs.
What We Do in the Showers?
In the showers? No. Això és un altre tipus de sèrie, eh?
On estàs, Garriga?
Està allà del Pride.
On estàs, Garriga?
What We Do in the Shadows. A veure.
Són tres vampirs que
ai, sí?
Com viuen el dia a dia dins d'una Nova York. No, bueno, realment no estan ben bé a Nova York, no? Estan en New Jersey.
Sí, és New Jersey, que és com... Bé, ja ho coneixes perfectament, no? Era aquesta manera de ciutat agregada, pràcticament, a Nova York, també molt ruda, etc. Clar, ells són vampirs, tenen aquest punt de l'elegància vampiresca vivint en una ciutat que no els comprèn excessivament. I n'hi ha un que xucla l'energia, aleshores és el contrast, perquè no és una sèrie de terror, sinó que ells estan vivint en un entorn normal i la dificultat quotidiana que tenen.
És com
sèrie...
que els graven un documental, vull dir que és el exacte. Seu dia a dia i el...
És com The Office.
Una mica estil The Office,
amb vampirs.
I va, un altre més per fer-nos sentir bé.
Jo crec que també hi ha aquesta derivada i seria Afterlife, de Ricky Gervais per Netflix.
Ah, m'agrada molt.
La premissa és dura perquè és un home que queda vidu i si no se suïcida és perquè té una gossa que, clar, pobre, no sap obrir ella sola a les llaunes de menjar. Ell és periodista en un mitjà de mala mort local i a poc va mostrant aquells personatges allò entranyables de la comunitat, amb horitzons molt petits, vitals, però es va reconciliant amb la vida. I la veritat és que acabes, o sigui, és molt difícil, no deixarà alguna llagrimeta. És una feel-good sitcom.
T'haig de dir, Àlex, que tenim una mica la nostra productora Carla Verdés enfadada, perquè crec que estem com pervertint l'essència de la sitcom, perquè per ella la sitcom té com unes regles molt clares.
A veure, vols entrar Carla Verdés a fer...
I els exemples que estem posant ara mateix potser no són els que defineixen una sitcom, segons ella.
Entra la Carla, posa música de terror.
A redacció una discussió important
Ui,
perquè mira, ella, sí, la Carla ha amenaçat de canviar de programa.
100%. Va fer un màster en sitcoms perquè és molt fan de Friends.
Atenció, Carla, atenció, perquè Catalunya, ara saludarem a la productora de Catalunya Ràdio. És la senyora que contesta els whatsapps del berenar. És la senyora que contesta els oients quan truqueu per concursar. Però que...
Fa més coses.
I gràcies per dir-me senyora, també.
Sí, ja, posat, no?
És el membre del programa que avui ha amenaçat d'incendiar la sala de reunions si fèiem aquesta secció. Carla Bardés, bona tarda.
Bona tarda, Francesc Garriga.
Estàs indignada.
Guardiana de les essències sitcom.
Sobretot amb Marc Andreu.
Però per què? Si li refiro que...
Perquè a les 11 del matí, hora de la reunió d'aquest programa, Marc Andreu no sabia què era una sitcom. M'ha definit com... El com si fos ahir, podria ser una sitcom. Home, no tens ni idea de què és
greu,
una sitcom.
Ha sabut molt greu aquest
comentari.
No t'he
dit això, dit, falten rimes del com si fos ahir perquè sigui una sitcom.
I això és incorrecte. Una sitcom ha de tenir moltes altres coses.
Per exemple?
Només els riures. Per exemple, l'exemple de sitcom perfecte és Friends, que Marc Andreu no l'ha volgut posar tampoc aquí, no sé per què.
I l'Àlex tampoc, no em piquis amb el foc.
No, perquè, home, perquè em semblava que avui dia, l'any 2026, això. Descobrir Friends...
No, descobrir no, posar-la com l'exemple de sitcom perfecte.
Canònica, no?
Sí, exacte.
És a dir, sitcom... la catedral de les sitcoms seria... La Sagrada Família de les sitcoms és Friends.
Correcte. Per què? Perquè és una sèrie d'uns 20 minuts aproximadament, que és la que ha de durar una sitcom, és una sèrie amb riures, en aquest cas no enllaunats, i és una sèrie on té pocs protagonistes, cada un d'ells amb unes trames i cada un d'ells molt diferents l'un de l'altre.
Ja està.
D'aquí uns anys a les facultats es llegiran llibres de Carla Bardés quan faci la secció sitcom. No heu de llegir aquest llibre de Carla Bardés.
No, però en part té raó.
En part no.
La sitcom més pura és així, però després s'ha anat transformant. Clar, perquè també...
Com si fos ahir.
No, allà és una broma que t'he fet a redacció, però sí que és veritat que les sèries que hem posat ara també són sitcoms, es podrien considerar sitcoms.
Clar, no? La gràcia és que totes tenen com un twist, no?
T'he de dir una cosa, no n'hi vist cap de les que heu dit.
Home,
però
vaja, ui.
Estem recomanant-les també.
Espera, que te'n recomanem una altra, una que no hagi vist ningú.
Jo crec que Community és una sèrie que als Estats Units va fer bastant de forat i aquí s'ha vist poc. Community.
A veure, Community.
És una universitat de quarta regional que conviu en un munt d'estudiants a qui molts ja se'ls ha covat l'arròs. I surt, per exemple, el Chevy Chase, que es veu que es portava fatal amb la resta del repartiment. No van acabar...
I que va marxar la quarta temporada.
Això és 2000, els principis dels 2000, 2005, deu ser per allà més o menys. Sí. És una sèrie molt imaginativa, capaç de fer el que se'n diuen episodis ampolla, que són aquests que funcionen per si sols. Per exemple, en van fer un d'aquests amb stop motion, aquests ninotets que vas fent tot l'episodi amb fotograma a fotograma. I els personatges són, doncs això, que cada personatge té les seves característiques i aleshores la sitcom és bàsicament posar personatges extrems en contacte per fer gags que més o menys són previsibles.
Són
i
sis temporades i els fans esperem que es treguin una pel·lícula perquè hi ha com una cosa que és Six Seasons in a Movie i algun dia hi haurà aquesta... És que ara m'ha tocat la fibra.
Veus?
És una sèrie que m'agrada molt.
Tinc
merchandatge a casa i, de fet, el creador de Community després ha creat altres productes com Rick and Morty, per exemple, crec que també estava involucrat i altres shows similars.
Molt bé, molt bé. No l'havia vista. Va, me'n dieu alguna més o no?
Bueno, jo volia parlar de The Big Bang Theory, perquè crec que...
No l'he vista.
Espero que la Carla...
És que no m'agrada gens, The Big Bang Theory.
És que no li agrada Friends.
No li agrada Friends, sí.
Tio, però què és això?
I l'oreja de Van Gogh. La sèrie.
És que al final...
No, jo vull parlar d'això perquè les sitcoms també ens han creat molt un univers. Per exemple, i justament aquesta, perquè van a ser 12 temporades, que les podeu trobar a HBO Max, però després d'això m'interessa molt com el fenomen ha anat més enllà i han sabut com estirar el xiclet i fer una prequela del personatge principal, que es diu Young Sheldon, que també està 7 temporades de la prequela. En van treure una seqüela que ara també està a HBO Max, és a dir, d'uns personatges del germà del Sheldon van treure una seqüela en format sitcom també, i ara aquest any estrenaran una altra sèrie derivada d'aquest univers. Vull dir que d'una sitcom que sembla que normalment només es puguin fer com seqüeles de coses d'hospitals i tal, no, de les sitcoms també.
Molt bé.
Aquest és curiós.
Que és que, clar, les sitcoms també, recordem una mica, amb permís de la Carla, que estan tradicionalment lligades a les televisions en obert.
Sí.
Són aquests minuts a 22, que en 7 minuts doncs t'omplen mitja hora. Clar, amb les plataformes, les sitcoms han caigut en una certa crisi, perquè 22 minuts realment és poc, i si us hi fixeu, la majoria de comèdies que tenim a plataformes són comèdies que són una miqueta més llargues, que arriben a la mitja hora perquè no tenen anuncis, i que, per tant, acostumen a introduir també el punt una mica més de dramàtic. Seria, per exemple, el cas d'Afterlife, no?
no? Del Ricky Gervais, que ja se'n va una mica més, i que tenen aquest punt de dramèdia, o la, per exemple, la de Ted Lasso, que era aquest entrenador de la tercera. Aquest seria l'exemple clàssic de sitcom de plataforma que ha evolucionat.
Va, va, i no podem acabar sense la que m'agrada més a mi de totes.
A veure quina és.
Oh! M'encanta.
Però hi ha una divisió, eh? Perquè jo sóc de la britànica.
Ah,
què dius?
Que hi ha poques temporades. Però jo volia portar aquesta no per recomanar-la perquè tothom la coneix, la Carla no l'haurà vist perquè
no has vist
Friends.
No, no he vist
Friends.
No has vist Friends, plats bruts.
Has vist tal? I jo li diu, és Friends? No, no l'he vist.
El treball de final de Màster, quasi bé,
de Friends?
Ah, només de Friends.
Sí, de Friends, el treball de final de recerca.
No, de Friends. Bueno, vull portar aquesta perquè...
Gairebé vaig anar a Scranton, però em quedava molt lluny de Washington.
És un fricazo, de veritat, eh?
Però vaig estar així, eh?
Ja, ja.
I van venir a Washington i van fer una exposició i la vaig anar a veure.
I...
Què és aquest?
Saps? Bueno, res. Sí. Has vist, doncs, la nova, que és com el mateix univers de Paper. Clar, jo volia parlar una mica d'aquest fenomen, de que com que es mitifica molt aquestes tipus de sitcoms i després les adaptem i les portem avui en dia com de Paper, que s'estrenen aquesta temporada a principis de 2000, a finals de 2025, i hi ha una segona temporada ja pactada, que després perden pes. Com també va passar amb Como conocí vuestra madre, que van fer Como conocí vuestro padre i tampoc va acabar de funcionar.
És que jo a mi, si m'hi posen un personatge antic i el juguen molt poc...
No l'he vist, de Paper, la tenia pendent. Jo he vist sobretot de...
A veure, té moments.
Jo vaig anar en dos o tres i no el vaig seguir.
Si us interessa veure-la, perquè clar, potser no l'heu vist com la Carla, és veritat que la podeu trobar a Movistar.
El que, The Office o
The Paper?
The Paper. Dues, no?
Crec que no, The Office crec que les tenen a totes les plataformes. És increïble.
Perquè la vol tothom.
El falta 3CAT, que la doblin en català, ja.
O Oficina.
Ah, sí, per què no?
Automàticament, quan traduïm, necessitem posar la veu de Jordi Novelles o...
L'Oficina. Amb Steve Carrell. Doncs molt bé, doncs això és la secció. Carla, estàs disposada?
Perfecte.
I fins aquí la secció de televisió. Estàs preparada per agafar el telèfon als oients?
Ara mateix no, perquè estic aquí.
Doncs atenció, perquè Carla Verdés es disposa a treure's els cascos. Escolta, troba la música, que sentirem la porta com que és la Carla sortint, a veure.
Descalça.
Mira, aquesta és el sol de la porta.
Espero que els oients que truquin hagin vist Friends.
Mira, avui els preguntarem això. 932017474. Quin és el premi avui?
El premi és el magnífic.
De la Vall d'Aro.
Exacte.
És un premi de la Vall d'Aro. Exactament. Us ho direm. Ja estan trucant, no he dit el telèfon, ja estan trucant.
Quin era?
El premi de la Vall d'Aro, els productes de la denominació d'origen.
I el telèfon?
El telèfon, el saps tu?
No pot ser.
No em crec. O sigui, no em puc creure que Marc Andreu no se sàpiga el telèfon.
Que no em sé cap telèfon a la meva vida. Cap telèfon.
9-3.
Només el de ma mare o del meu pare.
9-3.
9-3.
Sí. 2-0-1.
2-0-1.
Va.
7-4.
Sí?
7-4.
Ole.
No. Això és un gag.
No, t'ho dic en sèrio, que jo no recordo aquestes coses.
El teu pare te'l saps?
Sí, però no el diré ara a l'antena, perquè el truqui tothom. Que ell no regala res, saps què t'ho vull dir?
Home, podria regalar pernil.
Bueno, sí, també.
Hòstia, m'agrada molt aquest riures, jo crec que els farem servir.
No.
Sí.
Borra'ls.
A cada acudit que jo faci, em tires els acudits.
Ai, així no el tiraràs mai, que bé.
Rebel·lió, eh? Rebel·lió a la cabina.
És que la cara d'en Garriga, tant de bo estigui sigut tota la gent que ens escolta aquí a l'estudi.
Ja he vist premuts amb força. Sí, s'està aguantant.
932017474. Després de la pausa, el concurs. El Marc Andreu i l'Àlex Gutiérrez es queden aquí. I punt. Ara venim.
El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
El Juego de la Oca no es podia veure. Tu veies el Juego de la Oca?
Que jo jugava al joc de la Oca de petit.
Ven a jugar al Juego de la Oca.
Però si no ho veies, com ho sap, la cançó?
Oca, loca. Bueno, perquè m'escapava a la tele de baix a mirar una mica, però no m'ho deixaven
veure. Que eren, fuma porros.
I Friends l'has vist?
En canvi, anava...
Friends no l'he vista. Va, que anem a fer un concurs fantàstic. Ui, ara ja és el dels concursants i no hi ha ni el premi. Mira, hi ha un lot de productes de la Vall d'Aro. Mel de la Vall del Riu d'Aura, bio, de Bioritme i melmelada i carquinyolis artesans de Can Joanals de les Aroles. Tot quilòmetre 7. Tinc la Isabel, de Vallirana. Isabel, bona tarda.
Bona tarda.
Tu has vist The Office?
No l'he vist.
I Friends?
És una sèrie... Sí, Friends, alguna vegada.
Molt bé. I quina és la teva sèrie preferida de la història?
De la història. No sóc gaire televisiva, jo.
Que ets més de ràdio?
I no... Sí, molt més.
Quin és el teu programa preferit de tota la història de la ràdio?
La tarda. Ah! Ah!
Ah! Isabel, has guanyat el premi.
No, ja t'he fet la pilota per això, va.
No. Vinga, va, que et dic tres països. Atenció a aquests tres països. Número 1, el Japó. Número 2, els Estats Units. Número 3, Corea del Sud. Aquest rànquing correspon a... Els països amb la temperatura mitjana anual més elevada, els països amb més presència d'aparells d'aire condicionat a les llars o els països que generen més volum d'energia solar cada any.
Japó, Corea del Sud i Estats Units.
Temperatura, aires acondicionats o energia solar?
Aires acondicionats.
Doncs és una resposta correcta. És una resposta correcta. Molt bé, Isabel, no pengis.
Hi ha gent segur, això. No penjo.
No pengis. Vinga, que saludem la Mari Carme, de Sants. Mari Carme. Està avui el tècnic està jovenet.
Està excitat avui.
Mari Carme, com estàs?
Hola, bona tarda.
Mira, no he fet ni gràcia la cançó de Mari Carme.
Sí.
Mari Carme, com estàs? Estàs bé, sí?
Sí.
Estàs a casa, tranquil·la?
Sí.
Finestres obertes o aire condicionat posat?
Ah, finestra oberta.
Veus? És que Sants, amb la finestra oberta, estàs de cine, eh?
No, ara sí. Avui sí.
Veus que bé. Doncs atenció, Mari Carme, que et diré tres països.
Vale.
Els Estats Units, la Xina i el Japó. Atenció, Mari Carme, això són països amb més quilòmetres de costa, països amb més llocs declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO o els països amb els parcs aquàtics més grans del món. Estats Units, la Xina i el Japó. Quilòmetres de costa, llocs Patrimoni de la Humanitat o parcs aquàtics més grans.
Quilòmetres de costa.
Doncs els quilòmetres de costa és una resposta incorrecta. Canadà, Noruega i Indonèsia són els països amb més quilòmetres de costa. Estats Units, la Xina i el Japó són els que tenen els parcs aquàtics més grans del món. No ets gaire de parcs aquàtics, Mari Carme, em sembla.
Gens ni mica.
I de piscina o de platja?
Platja.
platja i per dir-me alguna cosa, veig.
Sí, perquè m'agrada més la muntanya.
Bé, és que ja tenia pinta la Mari Carme. Doncs Mari Carme, bueno, gràcies per trucar, eh?
A tu, vosaltres.
Altre dia, sisplau, torno a intentar. Isabel, de Vallirana, has guanyat?
Sí, he guanyat, estic contenta.
Veus que bé, eh?
Aquests productes tan bons que podré prendre gràcies a vosaltres.
Sí, senyora, és que ja ho has dit tot tu, no cal que t'afegeixi res. Veus?
D'acord.
Té sentit que diguis que és el millor programa de la història perquè et fa feliç.
Bé, tinc debilitat, per la vostra cadena.
Home, menys mal. Més que diu, no, sou tots els altres.
La Lisenda, sou tots uns canyeros.
I tant, i ara els del butlletí.